30 anys sense un dels grans del piano. Amics i seguidors del programa, benvinguts al Crepuscle encén estels en la seva edició 2191 d'avui dimarts 5 de novembre, dia en el qual recordarem la figura de Vladimir Horowitz, un dels grans del piano del segle XX, i que morí tal dia com avui de fa 30 anys. Al final del programa el recordarem amb un tema musical, i abans, però, les seccions habituals del dimarts, és a dir que a part d'una primera connexió que farem amb Ramona Pérez, per tant no serà tan habitual com sempre, perquè no comptem avui en Maria Antic, però parlarem de llibres en Ramona, i després tindrem el sentit de la vida, la secció d'en Joan Roca. Què ens espera avui?
Bueno, mira, avui he pensat que podria ser un bon moment per fer una referència culinària.
Culinària?
Culinària.
Gastronòmica?
Gastronòmica i culinària, perquè la tardor dona per... És una cuina mòrbida, la de tardor.
Mòrbida? Què vol dir, mòrbida? Que no te dues a mort? O...
No, que no és aquella cuina florida de la primavera, o, diguem-ne, una cuina exuberant, com la de l'estiu. Tenim més temps per cuinar. És una cuina fosca.
Tenim més temps per cuinar, tu, eh? Jo no.
És de gremi. És una cuina que té uns ingredients molt especials, sí. Una cuina de bosc, és
de
una
bolets.
Cuina de bolets, per suposat, una cuina de molsa, una cuina molt especial. I sí, avui hi haurà proposta culinària. Llavors també hi haurà cinema, hi haurà, si sap, qui sap si tens per llibres, i tu has dit que avui fa anys que va morir 30 anys Vladimir Horowitz. Hi ha més gent que va néixer a morir i que també té bona música.
Més gent?
Sí. I alguns personatges interessants. Avui es podria dedicar el dia 5 de novembre Dia Mundial de la Música, perquè hi ha diferents estils, diferents registres, que, bueno, ja després en podem parlar.
En parlarem, idò. Després acabarem el programa amb ciència i he pur si molt bé aquesta secció que dedicam a notícies que ens du en Biel Vic. Bon vespre.
Bon vespre.
Avui toquen...
Avui toca grafè, una altra vegada.
Grafè.
Sí.
Què faríem sense grafè? No podríem fer aquesta secció?
Bueno, sí.
Sí, la podríem fer, però sí que ha significat un canvi, no? No me refereixo a la comunicació de notícies científiques, sinó en el món de la ciència...
I després del que te contaré avui, encara més.
Encara més.
Sí. Passa que diguem que encara no mos està arribant a la nostra vida quotidiana, però bé.
Però arribarà.
Esperem que sí.
Esperem
perquè
que sí.
Promet.
Promet. I de tot això i moltes coses més, avui en aquest programa, que com sempre produeix na Maria Moreno i que compta amb el control tècnic de na Joana Maria Borràs. Sintonia tan maca, vol dir que parlarem de llibres i que connectam amb Ramona Pérez. Bon vespre, Ramona.
Bon vespre, com estem?
Vareu fer una gran tria, no sé si vas amb Pere o vas ser tu que li vares proposar aquesta sintonia, però m'agrada, per començar.
Sí, va ser amb Pere, va ser un gran encert seu.
Que bé. I de parlar de llibres, i crec que parlarem en concret d'un llibre sobre Gaudí, és així?
Sí, mira, a finals d'aquest estiu l'editorial Galàxia Gutenberg va publicar una novetat que es diu Jo Gaudí. L'autor és Xavier Güell,
sí.
Xavier Güell de la família dels mecenes de Gaudí.
dels Güell,
de l'Eusebi Güell.
Dels Güell de tota la vida, diguem, no?
Sí. Exacte. Aleshores, aquest senyor, a partir de records familiars, després de fer una, no sé, una investigació molt rigorosa, que a més l'especifica, i amb la creativitat d'un escriptor, doncs s'ha fet aquesta biografia novel·lada, que no només ens parla del personatge de Gaudí, sinó que també ens parla ens parla de l'arquitecte, de l'home i del seu temps, d'aquell moment de Barcelona, del que s'estava creant l'Eixample, hi havia aquests grans arquitectes i aquests grans mecenes que ho feien possible, i després hi havia tota la convulsió social. Gaudí va viure la Setmana Tràgica.
Sí.
I aleshores tot això fa que sigui una novel·la interessant des de molts punts de vista.
Sí, però...
Ens parla dels primers anys de Gaudí, els orígens de la seva família, els primers amics, el Gaudí infant i Gaudí adolescent. I després ja immediatament la relació amb l'Eusebi Güell, que va ser el seu principal mecenes. Eren amics, hi havia una gran admiració entre tots dos. L'arquitecte li fa grans nuances i van mantenir un nivell de complicitat que era una comunicació sincera i profunda, una comunicació ideal. Llavors ens explica el procés creatiu davant d'algunes obres, com el Palau Güell, les dificultats, en fi. Hi ha una cosa, que parlem del Palau Güell i la relació del mecenes i la música.
Sí.
L'autor d'aquesta biografia és director d'orquestra.
Xavier Güell.
Aleshores, contínuament tenim present... La música té un gran protagonista. Té un protagonisme importantíssim. I cita obres, cita... En fi, això és una... No sabem la relació que tenia Gaudí amb la música, però ell, clar, és una biografia novel·lada. I aleshores fa èmfasi en el fet musical.
Clar, perquè, perdona...
Digues?
No, dic, Ramona, que estan parlant d'una Barcelona d'una època determinada que, a part d'aquestes convulsions socials, també tenia una, no sé si dir-li convulsió, però tot un esperit de canvi en el terreny de les arts, terreny de les arts, el terreny de les lletres, el terreny de la música, també, i que supos que això, clar, és personatge de Gaudí, sempre tan lligat en el modernisme, en una època en què ja començaven a emergir altres interessos, altres inquietuds artístiques, també deu ser un element interessant, no?
Sí, per exemple,
no?
Mira, Gaudí va ser molt amic d'en Maragall.
Sí.
I quan aquest llibre ens reprodueixen un fragment d'un article de quan Maragall va condemnar l'afusellament d'en Ferrer i Guàrdia.
Sí.
O sigui, en aquest llibre està present aquest moment de la Setmana Tràgica. O també és crític amb els integrismes religiosos d'aquesta comunitat que els deien els josefinos, que van ser els que van fer possible o van començar amb el projecte de la Sagrada Família.
Sí.
O ens presenta en Verdaguer, amb mossèn Cinto, que va tenir moments d'esplendor i va escriure a l'Atlàntida i va viatjar per arreu gràcies als altres parents de Xavier Güell, que eren Comillas, i després el seu declive. Va ser un home que va tenir un final molt trist. Aleshores, ens parla de totes aquestes coses. O sigui, el moment social està molt present.
Mira, tenim aquí en Joan Roca, que te vol fer una pregunta.
Bon vespre, Ramona. Sí. Jo, a part de memòria, aquest autor, Xavier Güell, no va escriure fa un temps una novel·la també sobre músics que han de concentració nazis en els anys 40?
He escrit alguna cosa més, sí. Sí, aquest és una espècie... Hemingway el podreu conèixer, si voleu, perquè el divendres 15 estarem al Diari de Mallorca, amb en Pere Estelric i amb mi. Estarem amb ell al Diari de Mallorca, i si ell té dues obres més publicades.
Sí, ell és melòman, és una persona que li agrada molt la música.
Té dues obres que són... Espera, que t'ho miraré perquè ho tinc aquí. Ell va escriure... La música en la sí, la música de la memòria i los prisioneros del paraíso.
Aquesta de jo, sí. Aquesta segona que has dit. Aquesta està
a mi m'ha semblat un autor interessantíssim, eh? És molt rigorós amb la investigació. Per exemple, rebuig, en Gaudí té un rebuig del noucentisme total, Eugeni d'Ors, absolut. Amb en Puig i Caldafal té diferències, però més respectuoses, fa un elogi sincer a en Jujol i clar, aleshores ell està encantat de venir a Mallorca perquè visitarà la catedral i ens parla de la primera visita que Gaudí va fer a la catedral de Mallorca l'any 1902. Ens diu que la primera impressió va ser magnífica, que va considerar que el tret diferencial de la catedral de Palma era la proporcionalitat, l'harmònica correlació de les dimensions. El va acompanyar el deixeble Rubió, sí. que es va ocupar dels càlculs estructurals, i després va haver la gran intervenció decisiva de Jujol. No sé, en general jo... M'ha semblat un document del tot important, seriós, i sí que és veritat que hi ha un elogi dels mecenes, hi ha un elogi de la família Güell, hi ha un... posa com a contrapunt els mecenes que només són rics,
sí.
Perquè, clar, hi havia la gent que estava fent molts de diners, com els Milà,
sí.
I aquests els se n'en riu d'aquests, fa una caricatura.
Sí.
En Gaudí era un personatge religiós, un místic, un home extrem amb les seves actituds, i ens el dona a conèixer d'una manera que, no sé, jo estic molt satisfeta. El vaig conèixer en una roda de premsa, amb aquest senyor,
sí.
Vaig llegir el llibre immediatament, i de seguida se'm va acudir la possibilitat de dir-li si tenia ganes d'anar a Mallorca. I va estar encantat, No sé, li fa moltíssima il·lusió veure de nou la catedral i li fa molta il·lusió estar a Mallorca.
Sí, Ramon, et volia fer una altra pregunta. Crec que Xavier Güell, he llegit alguna cosa a premsa, crec recordar, que era bastant crític en la gestió eterna, podríem dir, de la Sagrada Família, del
sí,
procés de...
Sí, és el tot crític. Això és interessantíssim quan ho parla, perquè ell ens va donar a entendre la roda de premsa i ho deixa caure al llibre, que en el moment que... Clar, Gaudí va morir d'un accident de tràfic.
De tramvia, de tramvia.
Que va morir, estava passant una crisi amb la relació amb en Jujol. Estava passant una crisi que va fer que altres persones van prendre protagonisme amb la continuïtat de la Sagrada Família. I això va ser molt dolent per la continuïtat de l'obra, perquè segurament en Jujol hagués tingut una autoritat i una manera de fer molt més pràctiques i molt més assenyades que algunes. Ell és absolutament crític en com han anat les coses.
Ramona, idò, recordem la cita, estan parlant de presentació del llibre Jo Gaudí, de Xavier Güell, de l'editorial sí. Galàxia Gutenberg, i la cita és la setmana que ve, has dit, al Diari de Mallorca...
El divendres 15, en Pere i jo estarem amb en Xavier Güell al Diari de Mallorca.
Perfecte.
Esteu convidadíssims. Em sembla que està garantit que passarem un bon moment.
Segur que sí. Ida, moltes gràcies per atendre'ns i bé, fins divendres dia 15 al Club Diari de Mallorca en Joc Gaudí de Xavier Güell. Gràcies,
moltes
Ramona.
Gràcies.
Fins una altra
fins
ocasió.
Fins divendres i bona nit.
Perfecte, gràcies, bona nit.
Bona nit, adéu.
Uns morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die glücklichen...
Joan Roca. El sentit de la vida.
Sentíem un piano acompanyant en Thomas Hampson, que no tocava en Horowitz.
No.
Horowitz ja era mort, perquè aquest enregistrament era...
recent.
En Horowitz, que era un personatge molt curiós, perquè ell, clar, és un dels grans pianistes de 60, 70, podríem dir. I, clar, Beethoven, Rachmaninoff, Schumann, Chopin... I ell, en canvi, tenia una percepció de si mateix, sembla ser molt negativa. Ell pensava que no era un gran pianista, que era un pianista de vuit i mediocre, però que era un de tants. I no. Estava casat, no sé si ho sabeu, estava casat amb una filla d'en Toscanini, que no m'hi banda, que no és un peix, és una banda de Toscanini. No sé si has fet d'estar casat, jo no sé si es va casar en una banda quan en Toscanini encara era viu, el desconec, però clar, suposo que tenia un sogre com en Toscanini de marcar molt.
Sí, té que dur un poc.
Toscanini si mateix va morir als anys 50, jo crec que s'ha de casar, no ho sé. Però sí, és una cosa curiosa. Deia que, a part de Horowitz, avui fa anys d'altres naixements i qualque defunció, que ens donen una perspectiva de la música molt ampla, perquè, clar, aquesta distinció entre música clàssica, música no clàssica, música d'un estil o d'un altre, la música és bona o no és bona. Si no és bona, no és música.
Si no és bona, no és música. T'ha quedat molt bé, això.
Clar, molt. Perquè fixa't, mira, un 5 de novembre de l'any 1494, quan s'assignava el tractat de Tordesillas entre Castella i Portugal, va néixer un amic nostre, Biel, va néixer un amic nostre.
Un vell conegut nostre.
Un vell conegut nostre. Va néixer en Hans Sachs, dels Mestres Cantaires.
Dels Mestres Cantaires.
Va néixer a Nuremberg. És una referència musical indiscutible.
Imprescindible.
Era sabater i era alguna cosa més. Era un master singer, era un master cantaire. I, clar, parlar de Wagner, evidentment, és parlar dels Mestres Cantaires. Però a part d'en Hans Sachs, el 5 de novembre de l'any 1971 va néixer, per tant avui fa els anys, Johnny Greenwood. I direu, i qui és Johnny
Greenwood? Johnny Greenwood?
Bueno, no té res a veure amb la música clàssica, però és bona música. És el guitarrista i l'ànima de Radiohead, que és rock experimental, podríem dir, Radiohead. Ho dic perquè és un tipus interessant, aquest Johnny Greenwood. Té músiques de pel·lícules... En Paul Thomas Anderson, quasi totes les pel·lícules d'en Paul Thomas Anderson, les bandes sonores són aquest Johnny Greenwood, que si el veses, diries, però com aquest tio,
No me quadra.
Tu veus un vídeo, un vídeo de un videoclip de no sé, el tema referencial de Radiohead, que és Creep.
Creep, sí.
Clar, Johnny Greenwood és qui va concebre Creep, que és com dirien aquells, un temasso, per mi. Mira, en el proper cometes que faci jo, me comprometo que soni Creep de Radiohead. I passa un poc com amb Antonio Vega i Chica d'Ayer, que era una cançó que el perseguia, no? I Johnny Greenwood no volia saber res.
I que l'arribava odiat.
Sí, no volia saber res de Creep.
No.
Però tu veus el videoclip tocant ell, Creep, aquella guitarra així disruptiva, i dius, però com aquest home pot fer les coses que va fer? Les bandes sonores de pel·lícules com Pous d'ambició, de Paul Thomas Anderson i altres posteriors, són de Johnny Greenwood.
No quadra molt. No
és d'una imatge de underground.
Sí.
En fi, no. Però, per exemple, per allò de les fronteres, rompre fronteres, 5 de novembre de l'any 56 va morir, ja fa més temps que no Horowitz, va morir Art Tatum, que clar, que també era pianista, que clar, si per ser pianista de música clàssica un ajuda molt a ser el rus, bueno, Horowitz era ucraïnès, m'apareix, o rus o de
per allà,
bàltiques,
repúbliques bàltiques,
ets soviètiques de per allà,
per ser de jazz,
s'ha sec.
S'ha de ser americà, o no?
S'ha de ser negre i no saber-ho. Si un et sec no ho sap. Perquè el Tatum va néixer negre, i va néixer sec. I clar, suposo que no ho sabia. I era molt sec, era molt, molt sec, el Tatum. I era un grandíssim pianista virtuós.
Ara enviar jo ens miràvem.
Era profundament
sec. Jo suposo que amb això... Suposa, no sé, que hi ha graus, també hi pot haver un 90%, un 80% d'evidència, d'evidència, no seria la paraula. No ho he dit bé. Bé, ja mos entenem. Hi pot haver un 80%, però tu dius que era 100%,
sí, cert? Va néixer sec i no.
I 100% negre.
Totalment.
Totalment.
I és un, era un virtuós del piano, vull dir que alguns diuen que si no hagués tingut aquest problema de salut tan important, hauria pogut ser un dels grans instrumentistes clàssics de piano. Art Tatum. Per tant, fixeu-vos, Art Tatum, Hans Sachs, Johnny Greenwood i, com després sentirem, Vladimir Horowitz, que, sí, que en aquest programa sentirem alguna cosa seva, segurament.
Més coses?
Mira, sí, cuina.
Cuina, és vera, gastronomia, culinària.
Culinària. Mira, ara que ja comença a haver llampugues grosses, les llampugues eren petites.
Ara és època de llampugues?
Sí, 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 ja són molt grosses ara, de fet. Ah. L'època de llampugues va començar fa més d'un mes. Llampugues que van creixent, perquè després aquestes llampugues, passats uns mesos, les trobaven pel Carib. I són els dorados, aquells peixos que fan més d'un metre, que després nosaltres comprem aquí congelats... que són altres grosses, el mateix peix.
Està molt de moda, realment, als Estats Units, menjar un poc.
Ha crescut. Sí, 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 però quan arriben per allà fan més d'un metro.
Sí, ja,
són
ja,
peixols,
sí,
immensos. Eh? I, de fet, aquí es pot comprar al supermercat en tiades congelades. És la llampugueta nostra...
Que ha crescut.
Que se fa gran, se fa dona...
Se fa grandeta.
I se'n va allà. Mira, ara que ja comença a haver llampugues grossotes, llampugues d'un quilo i mig, bo, llampugues de 3 pans o 4 pans, ja no són aquelles
llampuguetes... 3 pans o 4 pans...
Ja no són, sí, sí, ja,
sí,
llampugues.
Sí, poden tenir aquesta mida, sí.
Potser és el moment no de fer-les en rotlanes, que és quan les menjam nosaltres habitualment per aquí a Mallorca, sinó en lloms.
Llom?
Sí, jo tenc una peixatera que m'ho fa molt bé. Això, vull dir, té amb la llampugues. que m'ho talla molt bé, en lloms.
Sí.
Si teniu una peixatera de confiança que vos que, faci molt bé...
I que vos talli bé els lloms.
El llom de la llampugues. Jo vos proposaria una forma, dues preparacions de llampugues ben interessants.
Per,
per tant, fora espina, fora espines, llavors tenim unes pinçetes, lloms ben nets, ben currós, ben guapos.
I grossos.
I grossos. Ens en podríem tear dos. Llavors, com que són gruixadets, també tenen textura.
Tenen cos.
Fa menjera, allò. Els hem de congelar, alerta.
Ah, sí.
Els hem de congelar perquè, clar, tenen anisakis.
Ah.
Anisakis i com bé congelar-los. I una forma de preparar-los podria ser, mireu, torrats o fregits amb molt poc oli i poc tapats, oli. Tapats en tapadora, vull dir que se faci, s'evaporitzi a l'hora que es fregeix, que no sigui frit. Fregit amb molt poc oli i tapat, de forma que és oli però és propi vapor. És una forma de cuinar la llampugues i el peix en general ben interessant. Amb esclata-sangs, aquesta mistificació mà muntanya de tardor, llampugues amb esclata-sangs. És una cosa deliciosa.
Impressionant.
No s'ha de fer molt, 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 molt. Per
el
això...
peix en general no s'ha de fer.
Per això jo propos que el congeleu...
té tendència a secar.
Sí, s'ha de fer molt fàcilment. S'ha de fer molt poc, clar. I amb aquesta preparació, si hi ha anisakis, no s'elimina. Per tant, per això, congelar-lo prèviament. I una altra preparació, la llampugues, que encara més motiu s'hauria de congelar, perquè aquí, si l'anterior preparació has fet lo poc, aquí has fet lo menys, jo us proposaria que se marqui, igual, un poquet d'oli, molt poquet d'oli, i tapat amb una tapadora, i que amb vapor una mescla de vaporitzada i fregida, però només marcar-la i llavors marinar-la.
Marinar-la.
Us proposaré una forma de marinar la llampuga així feta, ben interessant. Mira, què fareu? Un volum igual de sal gruixada i de sucre. I llavors, aquesta espècie que al nostre amic de l'oest li diuen eneldo, que per aquí se diu anet, m'apareix, o anet, o anet, no sé com se pronuncia, en català, i feis un bon pa, mesclau.
Però has dit sal i sucre.
Sal gruixada i sucre. A mi m'agrada més que tinguin més sucre que sal gruixada. Aquí els ortodoxes dirien el 50%. Jo diria un poc més de sucre que de sal gruixada. I molt d'anet, molt d'eneldo, que diu el nostre amic de llunyà oest. I ben mesclat, ben mesclat, ben mesclat, i tapar la llampuga, amb aquest, el llom de llampuga, amb aquest producte, i dins la gelera, 2 dies.
2 dies de gelera. 2 dies,
sobretot si els lloms són gruixadets. I llavors, un cop està fet, ho tapau amb un film de plàstic, que se faci ben dins la gelera fresqueta, 2 dies. I llavors, res, llevau el film, perquè si no llevau el film no vol menjar-ho la llampuga, llevau la mesclaquella, si és precís ho passeu per un poquet d'aigua, per fer-ho ben net, no quedi cap gra de sal gruixada ficat per dins les
pastures.
I Sant Isaac ja és mort, perquè estava congelat, recordeu? Això se pot fer igualment en salmó. En aquest cas no importa congelar-lo, perquè si és de pizza factoria no hi ha ni saquis. El salmó salvatge sí, però el salmó que menjam habitualment per plaça, si va a menys de 40 euros al quilo, no poso pena que és de pizza factoria. Llavors no importaria, però se li empugui sí que. I llavors faríem un escabetxo cru.
Escabetxo cru.
És el que és escabetxo, és una cocció. I doncs, vos proposaria un escabetxo cru, que seria fer a parts iguals oli d'oliva verge, de qualitat, i un bon vinagre de Mòdena.
De qualitat.
De qualitat, sempre
si de qualitat. Si és autèntic de Mòdena, t'hi posaràs la butxaca.
Sí. Però sí, bon.
I en sal i també. Anem sumant llampuga, oli...
Bueno,
d'oli perquè l'has de tapar, molt de vinagre perquè l'has de tapar.
Sí.
S'ha de ser una gran...
Surcar.
Per una gran ocasió, diguem.
Sí, això és per surcar. I llavors, què faríem? Ara que ja se't sabes...
Tu has dit que surcar i ell diu per sucar.
Per
sucar.
Surcar i sucar. Llavors faríem un teat molt primat. Clar, se't sabes la matèria, ara ja no són massa bones. Intentaríem trobar les millors que poguessin trobar.
M'encanta perquè això també puja el preu, o sigui, les millors que puguis trobar.
Sí.
S'ha acabat la misèria.
Teat molt petitó, molt petitó, molt,
molt petitó.
I ficaríem la tomata, aquest teat molt petitó, no massa, i ceba, dins aquest escabetxo cru, que no passaria per la cocció, per foc, i podria estar unes hores, i ficaríem llavors aquells lloms de llampuga marinats que hem preparat prèviament i dins la gelera unes hores més. I quina cosa més bona. Meravellós. Per tant, tenia dues opcions. Aquesta opció més fresca, podríem dir, la llampuga mig frita, mig vaporitzada. Amb esclata-sangs. I...
Tu saps que aquestes coses no se fan en aquestes hores del vespre. Ja...
Sobretot si no en dus.
Sí, sobretot si no en dus.
Si dus una degustació, se quasi que en dus.
Sí, degustació...
Podem anar a fer una.
Però un dia podem fer una degustació o un dia fer-ho entre tots. Això pot ser divertidíssim. Jo som molt mal cuiner, però simplement jo te donaré... Faré de pinxer.
No passis pena que en sortirem.
Però pot ser divertit, això.
Més coses. Mira, venga. Cinema, un poquet de cinema.
Cinema.
Dues pel·lícules que supos que tothom ja ha vist... Per tant,
jo no, perquè
no me referiré a elles dues.
Molta cosa endarrere.
Ja les han comentades, Joker i Mentre duia la guerra, Amenábar.
Amenábar, sí.
Vaig tenir por que tot el cine cridava Viva Franco.
Ai, sí.
Per què?
La vaig trobar molt dolça en el franquisme.
Sí, un pel·lícula molt contemplativa.
I sobretot en la dona.
Molt. Sí, en Apolo, en Carmen, Apolo, l'humanitza.
Crec que la pujada de Vox que diu que hi haurà diumenge, en part és culpa d'ell,
Però en canvi és de Vox. Estan molt contraris en aquesta pel·lícula.
Ja troc que li donen un fotime de Vox.
No entenc molt bé, jo. No entenc per què, però...
És molt ben feta, s'ha de dir. I amb molt bon ritme,
la pel·li. Sí, però és una pel·lícula amb un format molt clàssic.
I molt dolç, molt, sense franquisme. Sí, no? Fet, allà no pareix una dictadura, ni pareix que passàs tal que va passar.
Té coses interessants. A mi no m'interessa tant focalitzar el tema sobre un Amuno. Bueno, tampoc te pensis tu que...
Bé, si el conductor, però...
Sí, però m'interessa més com focalitza la qüestió de com Franco arriba a l'espoder,
I dins
una selva de faccions i sí. Allò sí que era un contuberni.
Sí, totalment.
I també m'interessa bastant, com a fet molt puntual, aquella seqüència que, si tu l'has vist, recordaràs, de com Franco s'apropia a la bandera monàrquica.
I
fa un poc emblema del franquisme amb aquella bandera, i qual cosa explica perquè molts tenim nàusees cada vegada que veiem segons quin tipus de banderes, perquè alguns se l'han apropiada.
Sí, sí.
Que a millor la bandera espanyola republicana no va saber tant de greu tenir-la davant, però aquella fa com a cosa escut que tingui, és igual, perquè se la van apropiar fa 80 anys aquella banda d'assassins. I clar, això avui en dia encara dura. No, però no me volia referir jo ni Joker ni la pel·lícula de Amenábar. La pel·lícula tan amena de Amenábar. Sinó dues pel·lícules que podrien considerar complementàries amb dues. Quina seria la complementària de Joker? I d'una pel·lícula meravellosa, mira, que parlàvem d'Anisakis, que es diu Paràsits.
Paràsits.
He de mirar el nom del director perquè t'he de confessar que no me l'he arribat a prendre. Bong Joon-ho, un director sud-coreà, que fa uns anys va fer una pel·lícula ben interessant, que era una producció nord-americana, que era Els Trencaneus. Aquell tren que havia hagut un canvi climàtic, el món s'havia congelat tot, i era un tren que eternament circulava i que hi havia un microcosmos social dins ell. Aquesta pel·lícula és d'aquest tal
Trencaneus,
Bong Joon-ho.
No Trencaneus.
No, Trencaneus.
Neus.
Trencaneus, una pel·lícula ben interessant, com a distòpica, però curiosa. I doncs, aquesta pel·lícula que vos coment, Paràsits, que va arrasar en el Festival de Cannes d'enguany, és una petita meravella. I parla un poc de lo mateix que parla Joker. Parla de moltes coses, una d'elles de sodi que senten els rics cap als pobres i de sodi que senten els pobres cap als rics. És una pel·lícula que té moments...
I els rics cap als pobres, per què?
Ai, no, és la rebel·lió de les elites, que diuen. Allò de que ja està bé de compromís ja social i de pacte social, que punyetes! Ja està, ens hem cansat de subvencionar-vos, diuen ells. I, per tant, trenquem a mar-les. I, clar, la lluita de classes amb una versió 2.0. Pel·lícula meravellosa, ja vos recomano que la vegeu, per suposat, la versió original en subcoreà. No per res. No
m'encanta, però té uns subtítols...
Sense subtitulada.
No, subtitulada. No per res, sinó perquè, clar, la feina dels actors, en la llengua original, sí,
sempre
no entengui res.
Sempre
més
és
coreà, és una llengua... bé, jo no la conec, però... Diuen,
ens anaves a sorprendre.
Me diuen que és una llengua que és molt expressiva.
Sí.
Clar, de fet, l'entonació té significació.
Sí.
I clar, tu sentir els actors i les actrius, que tampoc conec cap d'ells, entonant en la seva llengua, s'ha de
veure en versió original sud-coreana.
Per suposat, Joker. És una pel·lícula que...
Però Joker en anglès, no en coreà.
En anglès, no. En versió original, Joker en guanya moltíssim respecte a la versió doblada. La feina que fa en Joaquin Phoenix, que és una feina magnífica, en versió original és lo seu. Seria com, ja, abans parlàvem de menjar i de beure, un magnífic vi, un pingús, amb un tassó de plàstic. Jo ja fa molts anys que veig el cinema en versió original i els meus alumnes els pas pel·lícules en versió original. I un dia un alumne me va fer un comentari, un alumne pagès, encara en queden, va fer un comentari molt assenyat amb això.
Un alumne pagès,
sí,
què te va dir?
En el bon sentit d'esterme. Un comentari molt assenyat. Me diu, clar, perquè ell no s'havia plantejat mai veure pel·lícules en versió original. I s'hi va basar. Llavors un dia em va veure una versió doblada, que no tenia la versió original.
I
me va dir, ara m'ha quedat mal gust de boca, és com beure aigua després de menjar un ubercoc. Gran expressió pagesa, per cert.
Sí.
Però vau de fer-ho, jo vaig dir, men, ho faré.
Bé.
I efectivament, tu, en l'estiu, un bon ubercoc, ben dolç, llevar un glob d'aigua i te queda una boca i dius...
No pensava que anaves a dir un glob d'aigua o un tassó d'aigua després d'una sobrassada, d'una llesca sobrassada.
No, això no me preocupa.
A mi me causa... Mira, tinc unes fixacions.
Després
vegades,
de fruita.
No? Sobrassada necessita vinagre. Sí, i en canvi peix necessita vi blanc. Ja sé que no, no diuen això, que no és necessari, igual. Però jo, per exemple, peix amb aigua no...
El vinagre diuen tot.
Sí.
El vi blanc és que no diuen tot, però el vinagre, doncs...
Molt bé.
Pot ser més jove.
Idò, mireu... mireu pel·lícules en versió original, perquè si no vos passarà com en aquest alumne pagès.
I llavors la pel·lícula que faria per a en Sadana Meravar
seria
Paràsits, La trinxera infinita. Quina pel·lícula tan diferent de Sadana Meravar en so fons i en sa forma, en so contingut i en lo que nos conta. I
tu l'has vist, ja està estrenada. És que jo no sabia si l'estrenaven aquesta setmana. No, ja
pel·lícula de John Garaño, Aitor Arregui i José Mari Goenaga, que són els que havien fet fa uns anys en dia.
Sí.
El pel·lícula gegant basc, tan interessant. I també l'Oreac, que la van fer, ells. Una pel·lícula que ha guanyat el Festival de Sant Sebastià i que... és molt difícil, no se pot comparar amb Sadana Meravar, és distinta, amb una feina actoral magnífica també d'Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre, diuen que està molt bé,
no? De l'enquesta, hi ha moments que m'assemblaven a Sin Young, de Blade Runner.
De Blade Runner?
Sí, sí, sí. Que, per cert, el futur ja és aquí, eh?
Sí, sí, novembre 2019,
eh? Blade Runner ja és aquí.
És bo.
I, doncs, m'assemblaven a Sin Young, de l'enquesta. I, doncs, sí.
Però en què te refereixes? Físicament?
No, físicament. Ah. Una feina de tot dos. Tot dos estan plantats. És una pel·lícula que té un punt coral, però el protagonisme d'aquests dos és fonamental. I és una història humana, molt ben contada, molt intel·ligent.
Basada en un fet real concret?
En fet real concret.
Perquè vull dir, en fet real, està clar.
Hi ha bastant de casos semblants. Sí. Recordo a Mallorca,
sí.
Els norats, que se van refugiar per les muntanyes durant molts anys, però gent que se ficava dins que seva, dins un...
Se tancava.
S'enterrava en vida. I doncs aquest cas és un d'ells, real. Suposo que també hi ha part de ficció, però és una història molt ben contada, molt interessant, molt aprofitable i que nos dona una perspectiva d'aquell espant distinta de la que nos conta en Amenábar en so seu Unamuno. I bueno, tenia més coses, però volia fer esment perquè la música... Que
vols acabar amb una música?
Abans de que Hans Sachs i Wagner... Idò, avui vos confessaré per què Wagner i Nietzsche se varen barallar.
Wagner i Nietzsche?
Sí, que és un tema que havíem mig...
varen comentar, no?
Dir coses que no va ser per una qüestió ideològica. Els humans són bastant més prosaics i més miserables i coses... No són tan transcendentals. No se varen barallar per una qüestió de si Parsifal, si no Parsifal, que bé. Segurament va ajudar, eh? Però hi havia qüestions més mundanes. Hi va haver una sèrie de qüestions que varen distanciar. Se varen conèixer el 68, 1968. De fet, va ser Lluís II el que va empenyar Wagner a que contractés qualcú per escriure la seva biografia, perquè Wagner escrivia molt malament. I escrivia per als seus peus, no? Literalment. Componia música molt bé, però el que era escriure... era un
no
estil
era
molt barroc, molt carregat, molt poc clar, i de fet parlava alemany molt malament.
Ah.
I va contractar Nietzsche, que era un llavor molt jovenet, que era un brillant. No era, de fet, un filòsof a l'ús, ni tampoc era un filòleg a l'ús. Era un
escriptor...
Era un intel·lectual, mal de definir. I escrivia molt bé, Nietzsche. Perquè si Nietzsche no hagués escrit molt bé, el que escrivia hauria estat una cosa absolutament indexifrable. I el va contractar com a secretari. I Nietzsche tenia ínfules, tenia pretensions de músic. I no era molt bo. Era un pianista bastant mediocre, compositor bastant mediocre, i Wagner constantment li tirava en cara la seva mediocritat. La cosa que va provocar que anés covant un odi enlervat per
Wagner. I un moment donat esclatar.
Sí. Llavors també el tractava l'entorn de Wagner, no tant ell com l'entorn, amb una cara d'espreci, el feien servir com a chico para todo. I llavors fins i tot hi va haver un moment determinat que Wagner va fer una sèrie de comentaris arrel de la comuna de París, el 71. Clar, curiosament, Wagner de jovenet havia estat revolucionari, havia jugat a ser revolucionari, i Nietzsche despreciava la democràcia, i per tant segurament despreciava en els que van protagonitzar la Comuna de París. Però clar, com que van ser com una espècie d'herois, se van enfrontar contra tot i van deixar la vida allà molts, suposo que aquest esperit heroic els va impressionar a Nietzsche. La qüestió és que va ridiculitzar bastant a la Comuna de París i això li va ser molt de greu
a Nietzsche.
Nietzsche va considerar que eren comentaris molt poc assenyats. Entre una cosa i l'altra, va anar i clar, el que va acabar d'arreglar va ser la inauguració del Festival de Bayreuth. I clar, Nietzsche admirava Wagner, la seva figura, el seu personatge, el que representava, però l'entorn de glamour, de postureo, que anava entorn, Nietzsche el posava molt nerviós. De forma que va aprofitar l'estrena de Parsifal i Wagner se va tirar en braços de Carmen, que era la voluntat de viure. I no es Forrest Gump de Parsifal. I de més, quina cosa més poc, en fi, de country, de vitries quietes. Abans parlaven de peixos, de country, quina cosa més poc sensual. En canvi, Carmen representava per Nietzsche darrer, abans que tornés boig, no sé si es va per això, representava la voluntat de viure, la llibertat, la passió, la irracionalitat, l'odi dionisíac, en definitiva. Sentirem per acabar, per tant, un fragment de Wagner i bueno, hem de recordar que enguany és la promoció principal de la temporada de l'òpera i hi ha una Carmen que esperam amb ànsies, menys si no us agrada. Sentim Wagner per acabar. Sentíem Carmen, he dit al final Wagner, no Wagner, no Santi Wagner, George Bizet, aquesta Carmen dionisiaca, oposada en el Parsifal, que tampoc va agradar a Nietzsche.
I de fèiem ara una petita pausa i tornem tot d'una.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, a Jai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Inaugura el cap de setmana amb nosaltres el Som Divendres. bon humor, diversió, reflexions, moda, cerveses, mojitos, bon menjar. Veniu, que passarem una bona estona. Cada divendres a Ona Mediterrània, a partir de les 8, som divendres. Som divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Conegut la notícia de la mort de l'escriptor Pere Morell i un bon amic d'aquest programa del Crepúsculo en Senestals, va ser a la nit a nostre i també d'aquesta casa. I bé, i li estem dedicant una obra de Carl Nielsen, la sinfonia número 1 de Carl Nielsen, perquè en Pere Estelric ens comenta que Pere Morell estava preparant un programa precisament en llegendes nòrdiques i música de Nielsen. Des d'aquí el nostre record i la nostra memòria. Vic, notícies de ciència. E pur si molt bé.
Sí. Vos vull confessar que des d'avui de matí som fan, admirador, digueu-li com vulgueu, d'en Xavier Ros Oton. I direu, i qui és en Xavier?
Qui és en Xavier Ros Oton?
És un jove matemàtic, té només 31 anys, és doctor en matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha estat professor de matemàtiques també a la Universitat de Texas, als Estats Units, i actualment...
Tan jovenet?
Sí, 31 anys, eh? Repeteix que 31 anys, eh? És expert en equacions en derivades parcials, ha rebut nombrosos premis, tant aquí com a l'estranger, i actualment és professor de l'Institut de Matemàtiques de la Universitat de Zuric. Som especial admirador d'aquest senyor perquè ahir mateix va assistir a la gala dels premis de la princesa de Girona.
Princesa de Girona, no sé quantes coses més, i senyora de Balaguer, perquè tenen tots una sèrie de títols.
M'apareix molt bé.
I ell va pujar a rebre una distinció, no? Un premi.
Amb un gran llaç groc, a la sota.
No hi ha imatge de la cara de Felipe Atalló, no? No hi va haver comentaris, no hi va haver...
Bé, a veure, ha sortit en premsa ja avui aquest fet, eh? Me declara admirador d'aquest eminent matemàtic, eh? I gran promesa.
I doncs ja pot anar a Texas demanar feina, perquè m'apareix que...
Home, però si... seran per això.
Però si espais imperiales... Té,
perdona, té, però clar. Si és a Zurich...
Ara ja és a Suïssa. Ara ja és a Suïssa.
Mira.
No declara un mirador de...
Té una entrevista.
No ho dubtis, eh?
Alerta, eh? No? Tu dius això i na Maria Moreno ja comença a posar en marxa la maquinària.
Com vendria?
Es pot posar, sí, eh? Lo millor.
Com vendria?
Una entrevista telefònica.
Ni faria una foto, eh?
Maria, què trobes? Una entrevista telefònica, lo millor a base de WhatsApp, o no sé, però...
Té nom de científic. Sí. Odon.
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 Enté.
Enté.
Sí.
Odon.
Odon.
De Zotònides.
Seria Roig Odon, sí.
De Zotònides.
Sí.
Poc imperial i tot, sí. Aquest home.
Bé. Poquet imperial.
Bé, bé, interessant, bé.
No
li seguirem, li seguirem la pista.
Sí.
Perquè, a més, és un d'aquests casos, supos que aquesta distinció devia ser per motivacions, de dir, bé, aquests joves que no poden viure aquí i se'n van en fora,
seran
d'anar.
Sí,
bé, o no, perquè també aquesta... Està bé això, no?, de viatjar, veure món i en aquest món globalitzat treballar a Suïssa i a lo millor d'aquí un any o dos treballar a Barcelona o a Londres o allà
on sigui. Tornar a Estats
Units. O tornar a Texas.
Sí, no? Vés a Sabre.
Vés a Sabre.
Vés a Sabre.
Farem un seguiment.
D'aquest jove, sí. No ho dubtis.
Vinga.
No ho dubtis.
Més coses.
Més cosetes. Tenim un planeta nou.
Ah, sí?
Sí, just aquí davant, en el nostre sistema solar.
Ah, sí?
Sí, no fa falta no ser gaire...
Tenim un nou...
I no és un exoplaneta d'aquells?
No. Està en la cintura d'asteroides, o sigui que entre Saturn i Júpiter.
No vols dir que l'han descobert ara?
No ben bé. Diguem que ara els científics, utilitzant el gran telescopi que en el desert d'Atacama a Xile,
no?
Diguem que han constatat que té les característiques que li faltaven per ser considerat un planeta d'aquests nans, un planeta
d'aquests petitons. Li han donat ja el vistiplau.
Li han donat l'estatus de planeta, és a dir, el coneixien, sí, no? Però, diguéssim, no hi havia evidències. A veure, és que un d'aquestes coses estel·lars, vull dir, per ser considerat d'un planeta, per la vista ha de complir, les tenia apuntades per aquí, tres característiques. Orbitar al voltant del Sol, és a dir...
Lògic.
Si no...
Exacte. Primera. Segona, a la seva òrbita no ha d'haver expulsat altres objectes. És a dir, en competència. I tercer, i això és el que li faltava ara per constatar, ha de tenir gravetat pròpia. I això és sinònim de dir tenir forma esfèrica.
Ah. Gravetat pròpia,
sí, forma esfèrica. Sí, les coses estel·lars que tenen el desenvolupament en gravetat pròpia acaben tenint la forma esfèrica. És el que se diu la forma de menor energia. Des del moment que tots els punts disten exactament la mateixa distància respecte al centre, etc. Quan un element agafa gravetat, diguéssim, agafa forma esfèrica. La qüestió diferent és que després no li acabi passant com a la Terra. Vull dir que per la pròpia rotació, diguéssim, acabi tenint una forma lleugerament aixafada, però això ja depèn de...
Dic que és un procés que se van arrodonint també els temps.
Sí, suposadament, és a dir, si van captant matèria i arriben a desenvolupar, diguéssim, aquesta gravetat, aquesta pròpia captació de matèria acaba fent.
I aquests criteris de consideració de planetes i planetes no van canviant amb els temps? No és com el colesterol, que abans era 220 i ara el 200?
Espero que no.
No t'ho sé dir. Això demaneu a la Unió Astronòmica Internacional que t'ha fet ser aquest criteri.
Sempre, i... Aquest tema es pensa en qui pensant tots. En ell. En Plutó.
En Plutó, sí.
Aquí, abans ho era, llavors...
No ho era. No, ara té la consideració de planeta. Nana.
Una altra vegada?
Sí, sí. En concret, Plutó, Ceres, Eris, Makemak i Juagoma, juntament amb aquest, que és Ígia, que no sé si recordo si havia dit el nom o no, Ígia, diguéssim, són els planetes nans que tenim en el nostre sistema, en el nostre sistema solar. És relativament petitó, té 430 quilòmetres, val?
Petit.
I encara és més petit que Ceres, que de tots aquests planetes nans eres més petitó, que tenia 950 quilòmetres, val?
La Lluna, com és de grossa, la Lluna? Què fa?
No te sabria dir.
Però és més gros que això, la Lluna.
Sí, però, a veure, no compta.
No, no, clar, clar.
No, no compta perquè, diguéssim, gira al voltant de la Terra. No,
molt bé.
No compta.
Més coses.
Més. El que te volia comptar dels grafècits, si tenim una miqueta, sí, una miqueta, sí, sí, de temps. Mira, científic de l'Institut de Ciències Fotòniques, per una banda, han confirmat un, diguem, experiment a una troballa que va fer l'any 2018 l'Institut Tecnològic de Massachusetts. És una d'aquestes coses una miqueta al·lucinants, val? Van agafar, o han agafat dues làmines de grafè, val? I el que han fet ha estat posar-ne una damunt l'altra, però una d'elles girada respecte a l'altra en el que es considera un àngul màgic.
Què és un àngul màgic?
Un àngul màgic és 1,1 graus.
1,1?
Sí, 1,1. Va? És a dir, en lloc de posar-les a les dues malles, perquè hem de pensar que, recordem, el grafè és una làmina que, diguéssim, deves té un àtom de gruixa. Val? No? D'acord? Una làmina de grafit, podríem dir. Posta se diu grafè, no?
Pernil, serrà, que a vegades...
Compres això aquí al supermercat, que només té un àtom de gruixa.
Una cosa d'un àtom. I això igual, però un angle, has dit?
És a dir, una damunt l'altra, se diu l'angle màgic, és que
un grau,
1,1 graus respecte a la de vall.
Em faig una idea.
Això que pareix una xerrada, està traient de polleguera molt de científics, perquè fins ara els científics de l'Institut Tecnològic de Massachusetts havien constatat que fent això, és a dir, col·locant una làmina girada 1,1 graus, resulta que el grafè agafa una cosa que agafa una propietat que fins ara era impossible d'aconseguir en temperatura ambient, que és la superconducció elèctrica. És a dir, flueix electricitat sense aquest tipus de resistència. Fins ara, per aconseguir la superconducció elèctrica, s'havien de congelar materials fins vorera zero absolut, és a dir, menys 273 graus centígrads. Ah? Ara no, ara col·loques tu dues de grafè, ja una girada damunt l'altra, i en temperatura ambient, clar.
Però ha de ser exactament 1,1
graus. 1,1, sí, si no, no val.
Però no és fàcil.
No, primera cosa. I segona, i aquí ve el mèrit de científic de l'Institut de Ciències Fotòniques. Fins ara, diguéssim, en les tècniques, aquesta col·locació d'una làmina damunt l'altra i amb una rotació d'un 1,1 grau generava, per dir-ho d'una forma gràfica, el mateix problema que mos passa a tots quan, per exemple, col·locam un protector al mòbil, que se mos fan bolletes.
Ah, que sí.
Val? És a dir, que no queden perfectament clavades una damunt l'altra, i per tant aquesta propietat de superconducció elèctrica no se dona al llarg de tot, no, no se dona al llarg de tot el material. Només en aquests llocs, on, diguéssim, queda perfectament un damunt l'altre i girat-ho com un. I aquest científic de l'Institut de Ciències Fotòniques el que han aconseguit, diguéssim, és aconseguir que no mos quedin bombolles entre les dues làmines. No? En la qual, per una banda, aquesta superconducció elèctrica se pot aconseguir a tota la superfície de les làmines, primera cosa. I segona, han començat a dir, encara que no massa sense concretar, que apareixen encara moltes més propietats fascinants, interessants i encisadores,
i a
més de la superconducció elèctrica.
I invisibles, perquè amb aquestes gruixes...
Sí, de perfil sí, però de bombolles, moment sí que
bombolles,
veure.
Quan deuen ser bombolles? Deuen ser bombilles, perquè si s'agruixes d'un àtom...
No sé exactament les dimensions de les bombolles, però sí.
Nanobombolles?
Sí, sí. Minúscules. Minúscules.
I segurament ho han aconseguit d'aquella manera sense volar, que a vegades passen aquestes coses, o fent...
No, crec que, aquesta vegada anaven en sèrio, no?
Crec que ja no tenim temps, no sé si
no, tens
una
guarda per la setmana
si
que ve
engordant per un altre moment, sí. Perquè hem quedat, tenim una cita amb Horowitz, Vladimir Horowitz, que em dic que avui es compleixen 30 anys
30 anys
de la seva mort, sí. I l'escoltam amb una peça de Schumann, Traumere, i hem recordat també la desaparició de Pere Morell avui. I per demà vos convidam en el Crepuscle Encén Estels, on parlarem amb Jenny Lloris i altres companys d'un grup de cooperants a l'Amazones. Això serà demà a partir de les 9 del vespre. Gràcies, Joan, gràcies, Biel, i bona nit.